I arribats en aquest punt, és moment d'obrir el nostre espai de medi ambient, de natura, aquí al Sempre amb tu, és el Naturalment, i avui ho farem amb Xavi Soler. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui estem mano a mano perquè anem a centrar-nos en un aspecte molt en concret. L'hem desgranat ara fa una estona al nostre informatiu. Parlem d'aquest conveni, d'aquest acord signat el tercer ja amb l'entitat Paisatges Vius, on parlem ara sí de la llacuna del Torrent del Pi. N'hem parlat d'alguns cops aquí al Naturalment,
sí.
Però ja en podem parlar amb propietat perquè, diguem-ne que amb aquesta assignatura, que és la part més formal, comença també tota l'activitat cap a aquell indret. En un titular, què passarà a la llacuna del Torrent del Pi?
Passarà pues, que millorarem l'hàbitat, modificarem, traurem vegetació i crearem una llacuna nova, amb la intenció de tindre pues, més estoc de Samaruc i de Fartet en condicions naturals. I això pues, bueno, és un benefici més pel nostre patrimoni com a poble i com a bueno, el que representa el nostre patrimoni natural.
La biodiversitat.
Ah, correcte.
De seguida ho parlem, doncs, al Naturalment. Projecte que podríem dir-li, Xavi, de recuperació per algun costat, però sobretot de millorar i de acondicionar aquell indret. No és una restauració, perquè la llacuna existeix, però sí que parlem de permetre que aquesta llacuna no desaparegui o no continuï en vies de retrocés, podríem dir-li.
Sí, avui en dia en gestió d'hàbitats has de valorar. Si deixes que l'hàbitat evolucioni de forma natural, la forma natural d'evolució d'aquests hàbitats és que s'acabi encolmatant per la matèria orgànica, per la deposició de sediments i demés, o conserves l'hàbitat i intervens i fas una acció per a que aquest hàbitat pues, no desaparegui. Està clar que el més normal i el més ètic seria pues, deixar que tot evolucione sobre el seu natural procediment. Però avui en dia el fet que aquests hàbitats hagin desaparegut, que són hàbitats que arreu de Catalunya i del litoral mediterrani pues, a pocs punts els pots trobar, i més amb la representació d'aquestes espècies que estem parlant sempre, del samaruc, del fartet i espècies d'àmbits aquícoles, no només a nivell de fauna, sinó també a nivell de vegetació i com a estructura, com a ecosistema, pues, val la pena intervindre i tirar endavant accions de millora, en aquest cas, en el cas del Torrent del Pi, o de restauració, en el cas d'altres llacunes que hem anat recuperant, per mantindre pues, estos hàbitats i aquestes espècies que hi viuen. Molts se preguntareu i quin benefici aporta
aquí
això?
Aquí ja està, no? Perquè no? Fem una actuació en una llacuna que està, sí que parlem, no? De que si la deixem seguir el seu curs natural, al final pot acabar
desapareixent,
podem dir. Suposo que, clar, si es fa una actuació d'aquestes característiques és perquè darrere, tot el que ve darrere, és millor, podríem dir.
Clar, bàsicament se fa per la conservació de l'espècie del samaruc, no? És una espècie que es troba molt amenaçada, i he comentat moltes vegades que si fem un llistat d'espècies amenaçades a nivell europeu i a nivell espanyol, pues, a nivell estatal, podem veure que pues, el linx seria un dels que està més en perill d'extinció, altres espècies encapçalarien este rànquing, i entre elles, malauradament, pues, trobaríem el samaruc. El samaruc és un peixet pues, que fa 10 centímetres com a molt, han estat adult, sí que és veritat que és molt bonic, personalment és un animal que m'agrada moltíssim, i a part d'això la gent ara es preguntarà, bueno, i si recuperem això, quin benefici hi ha per l'ecosistema, quin benefici hi ha per tot això, no? Perquè al final pues, què m'aporta a mi? Pues, bueno, aporta de que estem conservant una espècie, estem mantenint la biodiversitat i que cada una de les espècies juga un paper molt important dins el que és la cadena tròfica i la cadena ecosistèmica. Que el fet que desaparegui una espècie, com per exemple el samarú, pues pot condicionar l'aparició massiva de mosquits.
I a part també cal tindre en compte que és una espècie autòctona del nostre litoral i per tant preservem, diguem-ne, i mantenim, cuidem el nostre entorn. Va començar tot amb la llacuna de l'Estany Tor, que cal felicitar perquè ahir mateix es posava una nova tanca una mica més segura per aquest sentit, per protegir també la llacuna, però una llacuna on ja s'ha reintroduït tant samarú com també fartet. I segueix en curs poder recuperar, per exemple, la del Port Natural de l'Estany, que ja està recuperada. Ara cal acabar de delimitar-la bé i treballar a nivells a escala biològica, podríem dir, per també poder reintroduir aquestes espècies.
Sí, són projectes que la veritat és que costen molt de tirar endavant. L'inici de la llacuna de l'Estany d'Or no va ser un dia per l'altre. Des de la regidoria portàvem bastants anys picant portes i a veure qui podia financiar un projecte d'aquestes característiques. Tenim en compte que no està inclosa dins de cap espai d'interès natural, és una llacuna que estava completament desapareguda, que l'únic que hi havia era una petita làmina d'aigua, i amb voluntat i ganes vas picant portes i al final sona la campana, no? I va aparèixer l'entitat de Paisatges Vius, molt interessats en tirar endavant projectes d'aquestes característiques.
Sí, perquè tenen projectes com és l'SOS Samaruc, que estan treballant amb les llacunes, correcte?
De fet, l'SOS Samaruc apareix amb la creació de la llacuna de l'Estany Tor, i a partir d'aquí el projecte creix i s'incorpora a la llacuna de l'Estany. I a poc a poc anar treballant per a buscar finançament des de la regidoria i des de l'entitat Paisatges Vius. Llavors, ha sigut finançat per part pública amb la Fundació Biodiversitat, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, i pel Fons Andrena, que depèn de l'empresariat, de la part privada, no? Fet que agraïm moltíssim l'interès que està tenint la Fundació Andrena amb els nostres ecosistemes. La veritat és que s'ha d'agrair moltíssim la seva col·laboració. Bona part de la feina s'ha financiat gràcies a aquests fons. Però deixant de banda el tema econòmic i parlant del tema ecològic, que és el que ens interessa, la recuperació d'espècies és la garantia de que el dia de demà els nostres fills podran gaudir d'aquestes espècies. I que comentava abans, el fet de que desaparegui una espècie sempre desestructura el que és la cadena alimentària, el que és l'estructura de l'ecosistema, i provoca que altres espècies tinguin booms de creixement, en nombre del mosquit, com pot ser qualsevol altra espècie. I pensem que aquests ecosistemes són ecosistemes bastant tancats. Sí que tenen períodes en què es poden obrir al mar, períodes de vinguda i demés, que seria llavors quan la llacuna se restaura de forma natural, i actuen com ecosistemes tancats. Per tant, qualsevol desequilibri dins del seu ecosistema comporta un greuge bastant important. No?
Parlarem de la llacuna del Torrent del Pi, que és la que s'han d'iniciar els treballs. Evidentment ho seguirem aquí a Cala Ràdio, al Sempre amb tu, però evidentment també hem de parlar de que el nivell de llacunes és possiblement ara mateix un dels municipis del litoral de Catalunya que més està treballant amb la recuperació d'indrets i, per tant, entenc que no s'aturarà aquí això. És a dir, que hi ha llacunes, però hi ha altres idees també damunt la taula.
De fet, ahir ja estàvem parlant amb projectes nous. Projectes de les llacunes no és que s'acabin, no és crear la llacuna i ja la tenim feta, ja tenim el període d'aclimatació de l'aigua, un període de seguiment de les característiques físico-químiques de l'aigua, després se fa la solta dels animals, dels samarucs, i a poc a poc la llacuna se va poblant. S'ha pogut veure molt clarament, i la veritat és que ara mateix hi penso i és una cosa que és fantàstica. Crees un nucli d'aigua i a poc a poc la vida va apareixent. Primer petits invertebrats, acompanyats del fitoplàncton, i a poc a poc tot això se va poblant. Animals que ens arriben des de mar, quan hi ha un llevant, ens entra anguila, ens entra llissa, ens entra de més, després els animals que aporten naltros i la bifauna. Molta bifauna. Ahir estàvem precisament a la tanca que estàs comentant, s'està instal·lant una tanca nova a l'Estany Tor gràcies també al finançament de Paisatges Vius i el fons de la Fundació Biodiversitat. S'està canviant la tanca, s'està ficant una tanca millor, i pues, bueno, pues per allà anava un blauet, va aparèixer també un bernat pescaire, vull dir, tot un munt de fauna associada amb els seus nuclis humits i que comporta, pues, com diu el missatge de que l'aigua és vida, no? El riu és vida, pues, l'aigua és vida, allà hi ha aigua i hi ha moviment. I en aquest sentit, pues, bueno, és això, és crear els seus nuclis, els seus ambients, i el Torrent del Pi, pues, crear també, pues, un nucli separat de la llacuna actual, restaurar, netejar de vegetació que ara mateix està colmatant la llacuna i crear un nucli separat per tindre un estocatge i unes poblacions, pues, això, degudament diferenciades.
Mm-hmm. I de projectes de futur, d'idees de futur que hi ha aquí.
Vaig parlant i em vaig perdent. La veritat és que l'entusiasme a vegades me pot i em vaig perdent. Ahir parlàvem ja de tirar endavant projectes com les dunes, la recuperació de dunes a les nostres platges. La veritat és que si no t'hi fiques al 100% amb tema dunar, tema d'aquest tipus d'ecosistema tan característic, a vegades, pues, no li dones importància. Sí que és veritat que hi ha platges que les dunes estan molt ben definides, com per exemple, pues, l'Estany Tor o la platgeta dels Ribellets, que hi ha dos dunes, o la de Sant Jordi, que hi ha unes dunes molt ben definides. Però parlant, de fet vam rebre a la regidoria una trucada d'una persona que està fent un estudi sobre les dunes de Catalunya i s'havia quedat impressionada de les dunes que hi ha al nostre municipi. I em diràs, però si a Torredembarra, pues, també hi ha un sí? nucli dunar molt important i demés, pues resulta que el que són dunes en petites cales, arreu de Catalunya no n'hi ha. I l'estructura a nivell de vegetació, a nivell de distribució de les espècies, i, bueno, bàsicament a nivell estructural, pues aquella persona que està fent el doctorat en tema de dunes, pues s'ha quedat meravellada. Ens hem tornat a ficar en contacte amb aquesta persona a través de paisatges vius i demés, i ja estem tirant endavant i començant a
estudiar-ho, no?
Estàvem en un estat embrionari, però tirant endavant, pues, projectes de recuperació dels ecosistemes dunars de les nostres cales.
Uh-huh. Que és interessant, perquè les llacunes són uns actius molt interessants que no poden gaudir tots els municipis de litorals de Catalunya, i que tenim la sort de disposar-los, alguns amb un estat perfecte, d'altres amb vies d'estar-ho, i per tant tot un projecte de recuperació ambiental d'aquests indrets, i interessantíssim, que esperem, doncs, que pugui ser molt fructífer i que d'aquí un parell d'anys poguéssim dir que tenim totes les nostres llacunes litorals en òptimes condicions. Després la natura jugarà com jugarà, perquè ja sabem que la natura
sí,
és la que
és
capritxosa i va fent de les seves, però evidentment tot el factor humà, totes aquelles accions humanes que siguin les millors beneficioses per al nostre ecosistema, per la nostra biodiversitat. Javi Soler, aprofitant que et tinc aquí avui, i abans d'acabar naturalment, crec que és d'obligat compliment que parléssim d'aquest fet astronòmic que hem tingut aquests dies, aquesta superlluna que l'hem tingut molt a prop, que a més, amb la teva vessant tan fotogràfica, segur que l'has agafat la càmera, eh?
Sí, la veritat és que tanta superlluna, tanta... I de fet ja en portem unes quantes superllunes.
No és la primera, eh?
No és la primera, ja en portem 3 o 4 i al desembre sempre veu una altra. Sí que és veritat que potser de 6 dimensions no el tindrem fins al 2030 i algo, tal com hem sentit per les notícies. Tampoc no soc un expert en astronomia, però sí que és veritat que la lluna, pues, té un factor romàntic i un factor màgico-científic, perquè mos atrau. De fet, ahir vaig rebre trucades de companys, on t'aniràs, què faràs, com que trobes, si anem aquí, si fem això, si ja mos organitzem tots una miqueta per poder fer. Al final, fent i desfent, vaig acabar sol. Dic, mira, me'n vaig al Castell de Sant Jordi, que amb una mica de sort, pues, clar, això amb aplicacions de mòbil que hi ha ara, pues, te diu exactament per on te passarà la lluna, l'hora que sortirà, l'hora que es pondrà, i si la vols fer, pues, dalt del Castell de Sant Jordi, com era el cas, per exemple, pues, bueno, tu saps el dia exacte que has d'anar, i precisament allí era un dia dels que la lluna passava per dalt del Castell de Sant Jordi. Sí que és veritat que vaig anar, jo pensava que estaria sol,
i no,
van començar a arribar coses, arribar gent, arribar mòbils, i bueno, pues, la gent estava entusiasmada, meravellada amb aquest fenomen, i bueno, ja et dic, és la...
Sí, sí.
Esta màgia que desprèn la lluna, no?
Màgia que desprèn la lluna, que per cert... Clar, si fem la fotografia, això, clar, jo que tinc el meu telèfon mòbil, faig la fotografia des del balcó de casa, la veig d'una forma, la veus ampliada, la veus d'una altra, la veus en un diari, la veus d'un color, la veus sí. per l'ordinador i la veus d'un altre. Què passa aquí?
Bé, el mòbil el que fa és prendre una mesura de llum de l'escena sencera, ¿vale? Per tant, el que fa després és intentar compensar les llums. La lluna té una potència de llum molt forta, de fet és tot el reflexe de la llum del sol, damunt de la lluna, i clar, si comparem la intensitat lumínica que té la lluna amb la intensitat lumínica que té la resta de paisatge, que és de nit, que és fosc, que encara que hi hagi uns punts de llum, m'imagino, o comento, com la façana del poble, per exemple, o del port, doncs aquests llums no són prou potents com per a compensar la llum de la lluna. Uh-huh. Llavors, què passa? Que al fer la medició de llum, la càmera pues, bueno, no sap equilibrar aquelles llums. ¿Vale? Hi ha una diferència de llums molt grans. Per això la lluna sempre ens apareix pues, com un disco blanc, sense cap tipus de textura. Les càmeres no són capaces de treballar amb la mateixa... amb el mateix rang dinàmic que es coneix tècnicament en fotografia, el mateix rang dinàmic que tenim nosaltres a la vista. O sigui, no hem arribat encara a aquest nivell.
Els nostres ulls són els... És una... la millor càmera possible.
És, la veritat és que sí. La veritat és que sí. I comentava per WhatsApp un company que al final no ho pugui vindre, que potser la foto que jo buscava no la vaig poder aconseguir, perquè la veritat és que m'esperava un altre tipus de lluna, molt més gran. I per les xarxes socials molta gent està dient, bueno, superlluna, però és que jo al final la vaig veure com una lluna normal.
Sí, no?
No? Sí que és veritat que quan va sortir, malauradament se va ficar detrás dels núvols, però sí que es veu un disc lunar molt més gran, no? Molt potent. I en quant al color de la lluna, això és la temperatura de color a l'hora de fer la medició de... O sigui, quan tu fas la fotografia, cada llum té un color diferent. No és el mateix el color de llum d'un fluorescent que d'una làmpara càlida. Llavors, moltes vegades els fotògrafs, per equilibrar, no sé, ara ve al diari, no ho comentàvem abans d'entrar, una llum de l'hotel Vela, no? de Barcelona, amb una tonalitat de llum pues, bastant correcta, i la lluna es ve d'un color groc. Això és perquè havien compensat els blancs, no? Pues bueno, pues és bàsicament
això. Són trucs fotogràfics, sí. Correcte, i aquí que l'entrant tècnic, un dia ja en parlarem de
fotografia de natura i aquestes coses, va?
Això és, sé que Javi t'agrada moltíssim. Javi Soler, gràcies com sempre per haver-nos acompanyat un dimarts més al Temps del Naturalment. Hem parlat sobre aquest projecte de recuperació de la llacuna del Torrent del Pi. Esperem veure-ho molt aviat i que aviat poguéssim parlar, com hem dit, de que l'ecosistema del nostre municipi millora exponencialment, i també per haver-nos fet aquest apunt curiós d'aquest inici de setmana. Javi, gràcies.
A vosaltres.